minuts més.
Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Acció Climàtica ha impulsat a Olot una prova pilot per frenar la papallona del boix injectant un compost químic als arbres i arbustos que a través de la saba arriba a les fulles i mata les erugues que en mengin. La tècnica ja s'ha utilitzat per combatre altres plagues com la processionària del pi i si dona els resultats esperats en els boixos, podria ser una bona eina per lluitar contra aquesta espècie invasora que ja afecta unes 170.000 hectàrees a tota Catalunya. De fet, preocupa especialment la seva alta propagació, tal i com han explicat des del Parc Nou d'Olot alguns dels experts que hi treballen.
La capacitat de reproducció d'aquesta papallona és molt elevada. Una papallona pot ficar entre 700 i 900 ous. És que realment la capacitat de colonització, d'invasió, és molt i molt forta. Si troba molt de menjar, doncs les defolacions són severes. Clar, són orugues que en l'últim estadi són, bueno, doncs ja fan com uns 5-6 centímetres i es mengen tota la fulla. No? La diferència és que comencen menjant el que seria només la part superior de la fulla quan surten de l'ou i després, a mesura que van creixent, ja devoren. Inclús també doncs, es mengen els branquillons i també mengen l'escorça. I ja, si anellen l'escorça dels boixos, aleshores doncs, també el peu doncs mor.
Són paraules de l'enginyera forestal del departament, Míriam San Germán. Segons les dades de rebrot dels boixos, el 51% de les mates no rebroten després d'un atac sever de 2 anys, com el que s'ha produït. Les qüestions mediambientals avui obren el nostre informatiu. És dijous 2 de juny. El dia en què també parlarem de la Fundació Albert Bosch, que està cada cop més a prop d'aconseguir els 6 milions d'euros necessaris per la reforma de la planta d'oncologia i hematologia pediàtrica de la Vall d'Hebron de Barcelona. Els treballs s'han de començar l'any vinent si s'acaben d'aconseguir els 800.000 euros que falten. El Festival Vall Viva d'enguany dedicarà part de la seva recaptació a l'entitat. Hem parlat amb la directora de la Fundació, la Cristina Sanz.
Hi haurà habitacions individuals, 13 són infantils i les 7 són d'adolescents, aquest era un altre requisit que també feia l'hospital, que se separés una mica l'àrea perquè les necessitats són diferents d'un nen, nena de 4 anys que d'un noi o noia adolescent. Per tant, en total estaríem parlant de 20 habitacions i a més hi haurien les 8 habitacions individuals que són per transplantaments i per tant són aquestes que són aïllades per assegurar doncs, bueno, que no agafin més infeccions i que puguin curar-se i puguin fer el seu tractament sense problemes afegits.
Avui també anirem fins a Aiguafreda. Perquè els veïns han decidit finalment quedar-se a la comarca d'Osona.
Sí, en general la gent s'ha sentit interpel·lada. Aquests processos, que de fet no són vinculants, simplement són informatius, l'Ajuntament vol conèixer l'opinió dels ciutadans, ha mobilitzat la gent i han participat i, per tant, que la gent s'opini i expressi és positiu.
Són paraules de l'alcalde d'Aiguafreda, Miquel Parella. De fet, hi ha hagut 624 vots, un 60% dels quals han decidit quedar-se a la comarca d'Osona. De fet, la seva decisió no és vinculant, però ara es treballarà per tal d'aconseguir els objectius dels veïns. I avui també us hem de parlar del Plan Estiueja, perquè el Plan Estiueja ja està preparat una temporada més, un estiu més, i arriba amb els motors ja ben calents. L'edició d'enguany comptarà amb una decena de concerts amb Joan Dausà com a cap de cartell. Manu Guix i Helena Gadel també actuaran a les Planes d'Hostoles. El regidor de Cultura i Joan Soler.
Des de fa ja 6 anys, una de les característiques que té és que té molts estils musicals. Volíem que tothom hi trobés un concert d'aquells que fos especial per la persona que li agrada algun estil musical en concret. Per tant, aquest any també serà el mateix, hi haurà diferents estils musicals en els quals ens acompanyaran al llarg des del 2 de juliol fins al 6 d'agost. Són unes setmanes en les quals hi haurà, en alguns caps de setmana, hi haurà dupletes, és a dir, hi haurà 2 concerts.
Enmig del Plan Estiueja també hi haurà un altre concert, en aquest cas, o un altre festival més ben dit, el Festival Harmonia, que estarà centrat en un sol dia amb concerts i activitats per tota la família. I en esports, l'ascens no trastoca la filosofia del Bosc de Tosca. Els jugadors del primer equip seguiran sense cobrar per jugar a futbol, tot i pujar a primera catalana. El president de l'entitat, Xavi Cros, ha confirmat als micròfons de Radio Olot que els diners seguiran servint per apostar pel futbol base. L'escoltem, són declaracions al programa Tercer Temps.
Està clar que Bosc de Tosca, i ho hem dit sempre, on hem d'apostar fort i on ens hem de gastar els diners és amb el futbol base. I el que ens fa il·lusió és que es generi aquesta il·lusió, però que no sigui a través dels diners, sinó que sigui a través de que el jugador se senti bé, que se senti com a casa, que ho disfrutem plegats, que ens quedem siguent aquesta petita família groga que tenim tots plegats.
El Bosc de Tosca compta amb més d'una vintena d'equips i des de la junta directiva tenen molt clar que la línia a seguir és la que ha portat el club a viure moments com el del cap de setmana passat. I el Festival de l'Skate torna a Olot després d'un ajornament pel mal temps i dos més per la pandèmia. L'Olot Attack torna a les pistes de l'Skate Park de Malatusquer. Dissabte, durant tot el dia, celebraran concursos per totes les edats i un dinar popular per a tots els assistents.
Per fi podem celebrar un altre cop l'Olot Attack, és l'event que fèiem anualment. Després de la pandèmia i tot el viscut, hem aconseguit tornar-nos a organitzar per fer aquest event i estem molt, molt contents. Consisteix en un event per celebrar la segona fase de l'skatepark, amb una competició, ja amb sessions, diferents best tricks amb l'skate, i per altra banda també tenim una exhibició de grafiteros, de grafitis de part de Montana. Es muntarà tot un espai dedicat al grafiti i hi haurà durant tot el dia música en viu.
A banda del monopatí, també ara ho sentíem, hi haurà música en directe, exhibició de grafitis i un urban market. En definitiva, la festa de l'skate. Sentíem a Toni Orozco, és el president del Club Skate Olot, a qui escoltarem amb més detall a l'informatiu que ara mateix comença.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres. Màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Les afectacions diàries d'avui són talls de carrer al carrer Sant Esteve, davant Feliç, de 4 de la tarda a 8, al carrer Fajol i carrer Castanyer. Continuen els talls del doctor Zamenhof i al carrer Sant Ferriol de 2 a 6 de la tarda. Reserves d'estacionament tenim alcaldes Lluís Casademont, avinguda Reis Catòlics, Amos Ximenis i carrer Mas Viatriu. Que tinguin un bon dia des de la Policia Municipal.
Recordeu que continuen les obres al carrer Zamenhof, al pont del Consum, a la banda de la muntanya, i per tant això obliga a fer alguns canvis de circulació importants que en hores punta generen molts problemes de circulació, sobretot al centre de la ciutat. Els vehicles que provenen de les preses i passen per l'avinguda Sant Jordi en direcció a les Tries no es trobaran amb problemes de circulació importants, perquè de fet ells són els únics que poden utilitzar aquests dies el vial Sant Jordi. En canvi, els que volen entrar a la ciutat d'Olot provinents de les Tries o de la carretera de la Canya ho han de fer per l'avinguda Girona i a partir d'aquí creuar tot el centre de la ciutat. La mesura també afecta als camions de gran tonatge, per tant, paciència en hores punta perquè es produeixen moltes cues.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I com arrenca el dia, Neus? Quines temperatures tenim ara mateix?
Bé, tenim temperatures altes, eh? Continuem amb aquest ambient estiuenc. Ens hem llevat entre 14 i 15 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca, a Santa Pau, a Anglesia, a Girona, 13 a Sant Feliu de Pallerols, 12 a Mieres, a Ripoll i a Vic, 10 a Vall de Núria, 9 a Das, 16 a Banyoles i 17 a Figueres. Per tant, temperatures força altes.
Déu-n'hi-do, avui és un d'aquells dies en què tindrem un fort pic de calor. Dani Ramírez.
Avui la calor tornarà a ser protagonista. Ahir vam arribar als 33,5, pràcticament 34 a Mieres. A Olot i a Vic, 31 de màxima a Grions, 33 a la Selva. Doncs bé, avui tornem a tenir aquests valors de 30, 35 a l'interior, molta calor, i a la costa una mica més baixes, entre els 24 i 28 es nota l'efecte de la marinada. Ahir vam acabar el dia amb alguna gotellada al Pirineu, 4 llamps que van arribar a les 10, quarts d'11, poca cosa, sobretot Cerdanya i Ripollès, i en principi això no s'ha de repetir. Per tant, tindrem un dia de sol, 4 núvols aïllats, i a la tarda no hi ha d'haver cap tempesta. La calor, doncs, típica de juliol, pràcticament, tot i que estem al segon dia de juny. Bé, tampoc canviarà el temps, divendres ni el cap de setmana, potser a les tardes, dissabte i diumenge, alguna tempesta al Pirineu, però bé, divendres no n'esperem, almenys ja deixa de pujar la temperatura, podria baixar lleugerament, estem parlant de 2, 3, 4 graus de davallada, però aquesta tendència de calor tan forta doncs no la tindrem després d'haver passat aquest pic de calor de dimecres i dijous. A curt termini no preveiem grans canvis. La setmana que ve, en principi, seguiria la calor moderada i intensa i, de moment, sense gaire pluja o pràcticament cap. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! Acció Climàtica ha impulsat a Olot una prova pilot per frenar la papallona del boix injectant un compost químic als arbres i arbustos que a través de la saba arriba a les fulles i mata les erugues que en mengin. La tècnica aplicada al Parc Nou ja s'ha utilitzat per combatre altres plagues com la processionària del pi i si dona els resultats esperats en els boixos podia ser una bona eina per lluitar contra aquesta espècie invasora que a Catalunya ja afecta unes 170.000 hectàrees, Neus.
L'objectiu és preservar les boixedes del valor natural dels atacs de la papallona del boix. La prova pilot ha començat al Parc Nou d'Olot amb la tècnica anomenada endoteràpia vegetal. Acció Climàtica remarca que aplicar el producte directament a l'arbre evita polvoritzar insecticida afectant l'entorn i altres espècies. El cap del Servei de Protecció Vegetal d'Acció Climàtica és Jordi Giner.
Catalunya hem sigut una mica pioners en aquest sentit, perquè clar, no hi havia productes fitosanitaris autoritzats, tampoc se sabia molt bé la tècnica, i es va fer servir des del principi bastant amb el brut de les palmeres, com va arribar el brut de les palmeres, és la tècnica i tal, i posteriorment es fa servir per la processionada del pi i per arbres sobre grans com aquests d'aquí que moltes vegades no s'hi arriba amb els tractaments insecticides normals i és una bona eina per lluitar-hi i a més té l'avantatge de que no has de polvoritzar i no afectes l'entorn.
Si l'assaig surt bé, Giner subratlla que comptaran amb una molt bona tècnica per lluitar contra aquesta plaga en arbres grans i preservaran les boixedes.
Esperem que l'eficàcia sigui elevada i el que sí que hem de mirar és a veure què dura el tractament, és a dir, si cal fer un tractament o si cal fer dos, i això és el que estem estudiant. S'està estudiant a les fulles, ve cada periòdicament aquí, per veure quina persistència té el producte i a veure si pot aguantar la primera generació, la segona o més cap enllà. Això és per això dic que és un tractament experimental per part nostra. Sí que amb altres arbres, amb altres plagues, sí que amb un sol tractament l'any és suficient, però aquí ho hem d'anar veient aquest any.
La plaga de la papallona del boix avança a Catalunya en direcció sud-oest des del focus inicial detectat a la Garrotxa l'any 2014. L'estudi fet pel departament confirma que aquesta espècie invasora ja és present a 193 municipis de 23 comarques. Les comarques amb major grau d'afectació són Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i el Moianès. L'enginyera forestal del departament, Míriam Sant Germán, ha explicat que l'espècie té una capacitat de reproducció molt elevada.
La capacitat de reproducció d'aquesta papallona és molt elevada, una papallona pot ficar entre 700 i 900 ous. És que realment la capacitat de colonització, d'invasió, és molt i molt forta. Si troba molt de menjar, doncs les defolacions són severes. Clar, són orugues que en l'últim estadi són, bueno, doncs ja fan com uns 5-6 centímetres i es mengen tota la fulla. No? La diferència és que comencen menjant el que seria només la part superior de la fulla quan surten de l'ou, i després, a mesura que van creixent, ja devoren, inclús també doncs, es mengen els branquillons i també mengen l'escorça. I ja, si anellen l'escorça dels boixos, aleshores doncs, també el peu doncs mor.
Segons les dades de rebrot dels boixos, el 51% de les mates no rebroten després d'una taxa verda de 2 anys. La papallona del boix és una espècie invasora que s'alimenta de fulles de boix, de jardins i boscos. Els efectes de la plaga són molt impactants perquè deixen els boixos absolutament defoliats, cosa que en compromet la capacitat de supervivència. Les erugues, tot i que provoca molèsties, no són urticants ni perilloses per les persones. Les primeres papallones acostumen a volar a partir del mes de juny. D'agost a octubre, la plaga té 2 generacions més que fan que sigui molt abundant en ple estiu. Això provoca també alarma social per la gran quantitat de papallones atretes per la llum que voleien al voltant dels llums en aquesta època de l'any.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de salut. La Fundació Albert Bosch està cada cop més a prop d'aconseguir els 6 milions d'euros necessaris per la reforma de la planta d'oncologia i hematologia pediàtrica de la Vall d'Hebron de Barcelona. Els treballs han de començar l'any vinent si s'acaben d'aconseguir els 800.000 euros que falten. El Festival Vall Viva d'enguany dedicarà part de la seva recaptació a l'entitat.
L'objectiu de la Fundació Albert Bosch és col·laborar tant com sigui possible en la investigació que permeti frenar el càncer. Per això treballa estretament amb l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. La directora de la Fundació, Cristina Sanz, ha assegurat en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Lot que la lluita continuarà de forma persistent perquè les dades encara són massa preocupants. I és que 2 nens moren cada setmana a Catalunya com a conseqüència del càncer infantil.
A dia d'avui representa només el 2% dels càncers, és càncer infantil, però d'aquest 2%, el 80% es cura, però el 20% no. És a dir, al final estem parlant de que hi ha entre 2 i 4 nens a la setmana que estan morint per càncer infantil a Catalunya. Per tant, no podem deixar mai d'investigar, no ens podem conformar amb aquestes dades, perquè només que es mori un nen ja és una desgràcia. Clar.
A banda, però, de la investigació, la Fundació Albert Bosch també dedica els seus esforços a la millora de la qualitat de vida dels nens i nenes malalts de càncer. Un exemple és el projecte de la reforma de la Unitat d'Oncologia i Hematologia Pediàtrica de la Vall d'Hebron. Consisteix en portar unes instal·lacions dels anys 70 i 80 al segle XXI. Era una vella reivindicació del personal sanitari que contribuirà en la millora de la salut emocional dels pacients.
Hi haurà habitacions individuals, 13 són infantils i les 7 són d'adolescents, aquest era un altre requisit que també feia l'hospital, que se separés una mica l'àrea perquè les necessitats són diferents d'un nen, nena de 4 anys que d'un noi o noia adolescent. Per tant, en total estaríem parlant de 20 habitacions i, a més, hi haurien les 8 habitacions individuals que són per trasplantaments i, per tant, són aquestes que són aïllades per assegurar que no agafin més infeccions i que puguin curar-se i puguin fer el seu tractament sense problemes afegits.
Per fer-ho possible, la Fundació Albert Bosch compta amb la col·laboració de la Fundació Aladina, experta en instal·lacions hospitalàries que acullen malalts de càncer infantil, i també la Fundació Esmol, que va millorar l'Hospital de Dia de la Vall d'Hebron. Les obres de la Unitat d'Oncologia i Hematologia Pediàtrica costaran 6,2 milions d'euros i no començaran fins que no s'hagi aconseguit tot el finançament. Es calcula que si s'aconsegueixen els 800.000 euros que falten, puguin començar l'any vinent. Per finançar-les, la Fundació ha impulsat la campanya titulada Realitat Augmentada. Consisteix en la venda d'unes ulleres de cartró dissenyades pels mateixos pacients. De moment se n'han venut 45.000 unitats i encara se'n poden trobar a realitatmillorada.com i a diversos establiments comercials. Però això no és tot, perquè la Fundació Albert Bosch també està col·laborant en l'atenció a nens i nenes ucraïnesos malalts de càncer que s'estan tractant a Catalunya i en projectes per adults dedicats al lupus, la cirurgia fetal i al càncer colonorectal en col·laboració amb l'Hospital Josep Trueta de Girona.
I no deixem encara la investigació, perquè l'IDIPG i l'ICO de Girona participen en un projecte de recerca europeu que vol establir un mètode per personalitzar els tractaments de càncer en funció de cada pacient. Per fer-ho, els investigadors sistematitzaran la interpretació de la seqüenciació de tumors a l'hora de prendre decisions clíniques. Això farà que els metges puguin seleccionar un tractament o un altre en funció de l'eficàcia que tingui en cada pacient. El projecte compta amb 17 socis d'arreu d'Europa i estarà liderat per l'IRB de Barcelona. A més, hi haurà 2 associacions de pacients que podran participar en el disseny d'aquesta medicina personalitzada per pacients amb càncer. El projecte preveu una durada de 5 anys i compta amb un finançament de 10 milions d'euros. I encara en salut, un apunt més, les persones centenàries presenten un perfil específic de greixos al plasma sanguini que podria explicar la seva longevitat extrema.
Així ho revela una recerca liderada pel grup de fisiopatologia metabòlica de la Universitat de Lleida, i en el qual també han col·laborat investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, juntament amb científics australians. Aquest estudi planteja una primera definició d'aquests trets diferencials en humans. La recerca l'ha publicat la revista Journal of Gerontology Biological Science i Medical Science, que és una de les més importants del món en l'àmbit de l'envelliment.
5 minuts més.
Bé, marxem cap a la comarca d'Osona. I mai més ben dit, perquè els veïns d'Aiguafreda han votat deixar de formar part del Vallès Oriental i adscriure's a la comarca d'Osona. Amb un total de 1.029 vots, l'opció més votada ha estat Osona, amb uns 624 vots aproximadament, un 60,6%, seguit amb distància dels 364 veïns que prefereixen quedar-se com fins ara, és a dir, al Vallès.
L'alcalde, Miquel Parella, ha explicat que valora molt positivament l'alta participació. Concretament ha estat del 45%, superant amb escreix el llindar del 33% que s'havien fixat perquè fos representativa.
Sí, en general la gent s'ha sentit interpel·lada. Aquests processos, que de fet no són vinculants, simplement són informatius, l'Ajuntament vol conèixer l'opinió dels ciutadans, ha mobilitzat la gent i han participat i, per tant, que la gent s'opini i expressi és positiu.
La consulta, com escoltàvem, no era vinculant, però ara una comissió integrada per totes les forces polítiques del consistori haurà de prendre la decisió i portar-ho en un ple extraordinari.
Ens quedem a la comarca d'Osona. Acaba de néixer Vic, la comunalitat urbana amb l'objectiu de treballar per la recuperació econòmica i social dels barris del sud de la ciutat. La cooperativa, la Fira Ferotge, l'associació Tapís, l'associació de veïns i veïnes del Remei i l'Ajuntament s'han aliat per dissenyar una estratègia pel Vic Sud amb la idea de recuperar el sentit de col·lectivitat a través de la regeneració de les xarxes veïnals, el teixit comercial de proximitat i la vida de barri. El director general d'Economia Social del Departament de Treball és Josep Vidal.
Recuperar les xarxes veïnals, el teixit comercial de proximitat, les propostes de suport mutu que s'han anat teixint i recuperar aquella vida de barri, aquella economia de barri, no, de proximitat, que en els moments més complicats s'ha demostrat que era el que sostenia la vida a les ciutats, no? Sobretot arrel del Covid, el que es va veure, diguéssim, és que hi havia certes propostes econòmiques que col·lapsaven, no? I en canvi els barris, que segur també ha passat en el barri del Remei i altres barris de Vic, el que van generar va ser propostes col·lectives, no? Entre els veïns per ajudar aquells que ho estaven passant més malament, per ajudar-se mútuament.
Partint dels eixos bàsics de cohesió social, habitatge i emprenedoria, l'objectiu és millorar la vida de les 8.700 persones que habiten els barris del Vic Sud i a la vegada generar un sentit de pertinença a tota aquesta zona. I no deixem encara les qüestions socials, però ara anem cap a la comarca de l'Alt Empordà perquè alumnat, famílies i professorat de l'Institut de Vilafant han protestat aquest dimecres per exigir a les administracions que desencallin la construcció del nou centre que s'ha d'ubicar al costat del pavelló poliesportiu.
La comunitat educativa ha arrencat la protesta amb una asseguda a la pista de l'actual institut que es troba en barracons i posteriorment ha fet una marxa lenta fins als terrenys on es projecta el nou edifici, tot i que sembla estar encallat des del 2017. El director del centre, Jordi Montero, ha demanat a les administracions celeritat i que compleixin les promeses que van fer el 2017 i el 2020 per construir l'edifici.
El 2017, com alguns de vosaltres recordareu, la tardor va ser calenta, va arribar al 155 i una paràlisi total. Excusa perfecta? No ho sabem. 2020, el llavors conseller Bargalló, al mes de juliol, ens diu: a la tardor començarem tota la tramitació per la construcció de l'edifici. Segona vegada que escoltàvem la mateixa lletra, amb la música diferent. D'això fa gairebé 2 anys. En aquests moments, el més calent a l'Aigüera. No hi ha absolutament res. Llavors, ha arribat un moment que no és que volem un institut, sinó que ens cal un institut.
L'Institut de Vilafant va obrir portes el 2008 amb només 3 mòduls.
Recordeu que aquesta setmana us explicàvem que el director de l'ABS de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon, Pedro Manuel Cabrero, demanava més efectius perquè la comarca va curta?
Dir-li a algú que no li pot donar aquest servei o que s'ha d'esperar, a més nosaltres teníem unes demores assistencials molt bones. El temps d'espera era molt poc, clar. Ara ens hem passat de cop i volta 15 dies, que per nosaltres eren impensables. Clar, això crea frustració en la població, crea frisança amb amb administratiu, i l'administratiu pateix això.
Doncs bé, poques hores després d'aquestes declaracions ha presentat la dimissió després d'exigir i denunciar la falta de metges a la comarca. Segons ha avançat el Ripollès Digital, de fons de la Direcció d'Atenció Primària de l'ICS de Girona, que ho han confirmat, Cabrero ha deixat el càrrec aquest dimarts per motius personals. La Junta de Direcció de l'EAP de Ripoll i Camprodon assumirà de forma provisional el seu lloc mentre es treballa en la reorganització dels equips. Des d'aquest dimecres també s'han contractat dos nous facultatius al CAP de Ripoll i la intenció és seguir treballant per poder-ne incorporar alguns de nous. No deixa de ser curiós que després de la seva queixa hagi presentat la dimissió.
Cinc minuts més.
Anem al jutjat. L'acusat de matar el turista italià d'una cosa a la discoteca Sant Tropez de Lloret de Mar el 12 d'agost del 17 ha afirmat que el grup de la víctima el va atacar primer, que es va sentir rodejat i es va encegar i que per això va propinar cops al seu voltant sense apuntar al cap.
El judici ha declarat que no sabia que havia fet tan mal al jove i ha dit que en més d'una ocasió que no el volia matar. De fet, ha argumentat que en cap moment es va imaginar que estava malferit i que quan el personal de seguretat els va fer fora de la discoteca es va quedar una estona allà queixant-se que era injust que l'expulsessin a ell i als seus amics quan la baralla l'havien començat els altres. S'enfronta a 24 anys de presó per assassinat.
I el judici continua. La Policia Nacional ha detingut a l'aeroport de Girona una dona que pertanyia a una organització criminal dedicada a la immigració il·legal. El grup falsificava documentació, gestionava la seva distribució principalment a georgians i fixava la ruta que havien de prendre les persones i la logística en els països de destí o de trànsit.
Inicialment, els agents van detenir dues persones per intentar viatjar amb documents totalment falsificats. Pretenien embarcar juntament amb el seu fill de 5 anys en un vol a Dublín amb passaports i cartes d'identitat de Grècia falsificats. Després van arrestar una altra persona del vol que va fingir no conèixer el matrimoni, però que els havia facilitat els vols i la documentació falsa.
És l'actualitat a aquesta hora, de seguida i posem una mica de música.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Digue'm que ja tens els vols i una moto reservada pels dos en algun poble de mar. No em cal saber-ne el nom, només digue'm que mors per cremar-ho tot i deixar-te portar per la calor del sol.
Aquí tenim el gran Joan d'Usal. Plan Estiuejet del 2022 ja escalfa motors i serà un dels caps de cartell. L'edició d'enguany comptarà amb una desena de concerts amb Joan d'Usal, com dèiem, com a cap de cartell, però també hi haurà Manu Guix i Helena Gadel, que actuaran a les Planes. Enmig del Plan Estiuejet es celebrarà el Festival Harmonia, centrat en un sol dia, amb concerts i activitats per tota la família. Les entrades ja estan a la venda des del desembre i des de l'organització valoren positivament la resposta que estan tenint per part del públic. Ens ho explica en Roger Isern.
Les Planes d'Hostoles ja es prepara per una nova edició del Festival Plan Estiuejat. Enguany serà la 6a edició i comptarà amb una desena de concerts per a tots els públics. El cap de cartell d'aquest any és Joan d'Usà, que actuarà el 16 de juliol i presentarà la seva gira Queda't així. Altres noms coneguts del cartell són els de Manu Guix, que actuarà el 10 de juliol, i Helena Gadel, que ho farà el 17 de juliol. A banda d'artistes ja consolidats en el panorama musical català, actuaran grups nous com la banda E-Strings by Gio i la popular orquestra Diversiones. El regidor de Cultura de les Planes d'Hostoles és Joan Soler.
Des de fa ja 6 anys, una de les característiques que té és que té molts estils musicals. Volíem que tothom hi trobés un concert d'aquells que fos especial per la persona que li agrada algun estil musical en concret. Per tant, aquest any també serà el mateix, hi haurà diferents estils musicals en els quals ens acompanyaran al llarg des del 2 de juliol fins al 6 d'agost. Són unes setmanes en les quals hi haurà, en alguns caps de setmana, hi haurà dupletes, és a dir, hi haurà dos concerts.
A banda del seguit de concerts del Plan Estiuejat, el dissabte 30 de juliol se celebrarà el Festival d'Harmonia. Búhos, els Catarres o la Su passaran per l'escenari d'un festival que aposta per la vessant familiar i que també comptarà amb actuacions de pallassos. Els concerts dels dos festivals se celebraran a l'espai de la parada enmig d'un entorn natural únic i a la pista poliesportiva del poble. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà, destaca el vincle que porta el festival.
De donar una oferta cultural al municipi de les Planes, interactuant amb els establiments
interactuant amb els establiments del poble. Per tant, alguns d'aquests concerts passen als seus allotjaments, passen als jardins dels seus restaurants, de les seves cases de turisme rural, amb l'idea una mica també que la gent descobreixi aquests espais que potser estan tancats en el públic del municipi, que estan oberts doncs, a aquelles persones que lloguen, que van doncs, en aquests habitatges o que van en els restaurants, doncs, també perquè la gent els vagi coneguent, també doncs, trencar a vegades aquestes distàncies d'espais doncs, que són únics i que també val la pena que els donem el valor que es mereixen.
Les entrades al Plan Estiueja ja estan a la venda des del desembre i es poden aconseguir a través del web del festival, que destina els seus beneficis a la Fundació Albert Bosch.
I de la Vall d'Hostoles marxem ara cap a la Vall d'en Bas. El concurs de la dalla torna als hostalets. Aquest diumenge celebrarà la 22a edició del concurs després de 2 anys aturat per la pandèmia. L'ús de la dalla a la nostra comarca encara continua viu i aquest diumenge la Vall d'en Bas rebrà participants de la Garrotxa, de Catalunya, però també del País Basc. Un concurs que no té una vessant competitiva, sinó de millora per aquells que ja utilitzen l'eina i d'aprenentatge per aquells que encara no ho han fet mai. A banda del concurs es faran tallers, conferències i hi haurà jocs també pels més petits.
Potser alguns de vosaltres no heu escoltat mai la paraula dalla o no n'heu vist mai cap. Una de les maneres per descobrir-ho és participar als actes d'Hostalets en Bas amb motiu del Dia de la Dalla. Aquest diumenge 5 de juny el poble de la Vall organitza una sèrie d'activitats relacionades amb l'estri i la cultura popular. L'acte estrella és el concurs de dalla, que plega persones d'arreu del territori. A banda, també hi haurà un esmorzar i dinar popular, un taller d'espígol i una xerrada sobre les eines de mànec de pagès. Un dels organitzadors del Dia de la Dalla, Esteve Costa, comenta com explica a la gent que ho desconeix què és una dalla.
L'única manera d'explicar-ho és, imagineu-vos la figura de la mort, l'eina que porta, és aquesta, no? La dalla. Doncs aquesta eina és una eina que està en el... Recordo, jo quan era petit i anava a escola, veia els avis a les vores dels camps que la feien servir. I en canvi ara poca gent es veu. Per això vàrem arribar a aquest concurs per mantenir el coneixement d'aquesta eina.
Les dalles que s'utilitzen habitualment a Catalunya fan una mida d'entre 60 i 70 centímetres, però en zones com el País Basc arriben al metre. És un dels factors pels quals el jurat del concurs no valora l'amplada de la sega, sinó que se segueixi una línia recta i que es talli molt bé l'herba. Costa explica quin és el format del concurs.
Fem unes parcel·les, més o menys en un prat, d'uns 10 metres per 5-7 metres. I la persona ha de dallar 10 metres de llarg i tornar. És a dir, segar anant i tornant, deixant un rem d'herba tallada al mig. Llavors aquí el que puntuem en el concurs és, sobretot, a sota d'aquest rem d'herba tallada, si ha quedat herbes dretes. És a dir, si ha tallat tota l'herba bé. Això és el que puntua més, i passar un jurat a darrere a treure l'herba tallada i a mirar-s'ho.
A partir de les 10 del matí arrencarà el concurs i seguidament ho faran els jocs infantils, el taller d'espígol i una actuació de l'Smart Bar Bolent. La majoria d'actes són gratuïts, excepte la participació al concurs i l'assistència a l'esmorzar i al dinar. 5 minuts més.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Anem als esports. L'ascens no trastoca la filosofia del Bosch de Tosca. Els jugadors del primer equip seguiran sense cobrar per jugar a futbol, tot i pujar a primera catalana. El president de l'entitat, Xavi Cros, ha confirmat als micròfons de Radio Olot que els diners seguiran servint per apostar pel futbol base.
El Bosch de Tosca compta amb més d'una vintena d'equips i des de la junta directiva tenen molt clar que la línia a seguir és la que ha portat el club a viure moments com el de dissabte passat.
Per molt que al camp els èxits siguin excel·lents, alguns clubs decideixen seguir amb la filosofia que els ha portat a viure bons moments. És el cas del club
l'Escola de Futbol Bos de Tosca, que ha confirmat fa pocs dies la seva participació a Primera Catalana la temporada vinent. Es tracta de la màxima categoria del futbol amateur català i pot sonar estrany, però el club presenc seguirà sense pagar els seus jugadors per jugar a futbol. Una premissa clara i negociable per al club, fidel als seus valors i compromís amb el futbol base. El president del Bos de Tosca, Xevi Gros, responia clar al ser preguntat si els jugadors cobrarien la temporada vinent. Són declaracions al tercer temps de Ràdio Lot.
Està clar que Bos de Tosca, i ho hem dit sempre, on hem d'apostar fort i on ens hem de gastar els diners és amb el futbol base. I el que ens fa il·lusió és que es generi aquesta il·lusió, però que no sigui a través dels diners, sinó que sigui a través de que el jugador se senti bé, que se senti com a casa, que ho disfrutem plegats, que ens quedem siguent aquesta petita família groga que tenim tots plegats.
El conjunt de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix ha competit contra 5 equips més en aquesta fase d'ascens, on tots paguen els seus jugadors. A Bos de Tosca, els jugadors valoren altres coses com el dia a dia. Ho explica el seu capità, Frank Dorca.
La gent no entén que és que no es paguen diners el que ens fan allà. És a dir, allà no ens falta de res. Necessitem això, ens fan el sopar, necessitem material, doncs material, si necessitem, no sé, és que no ens hem ni de portar tovalloles de casa si no vols, vull dir, ho tenim tot, i això, per molt que et donguin 200 euros en un lloc, el que gastes en gasolina, el que et pots gastar amb el cotxe, és que no, la gent en aquest sentit jo penso que aquestes categories s'equivoca si es mou per diners.
La temporada vinent al Bos de Tosca pot ser l'únic equip del grup de Primera Catalana on els seus jugadors no cobrin per jugar davant projectes tan grans com el del Figueres, l'Escala o el Palamós. Des del club ho tenen clar, un ascens no trastoca la filosofia.
Més coses, el Festival de l'Skate torna a Olot després d'un ajornament pel mal temps i dos més per la pandèmia. L'Olot Atac torna a les pistes de l'Skate Park de Malatusquer. Dissabte, durant tot el dia, celebraran concursos per totes les edats i un dinar popular per tots els assistents.
Al matí serà el torn de la categoria infantil i a la tarda de la categoria sènior. A banda del monopatí, també hi haurà música en directe, exhibició de grafitis i un urban market.
Aquest dissabte torna una de les cites més importants que se celebren a l'Skate Park del Parc de Malatusquer d'Olot. És l'Olot Atac, la diada dedicada al monopatí i que servirà d'acte d'estrena de l'ampliació del parc, que ha significat que ara compti amb gairebé 1.000 metres quadrats d'espai. La diada començarà al migdia amb la participació dels més petits en el concurs, on podran demostrar les seves habilitats sobre l'skate. A la tarda serà el torn dels adults, on des de l'organització esperen comptar amb riders de primer nivell com en edicions anteriors. El president del Club Skate Olot és Toni Orozco.
Per fi podem celebrar un altre cop l'Olot Atac, és l'event que fèiem anualment. Després de la pandèmia i tot l'ho viscut, hem aconseguit tornar-nos a organitzar per fer aquest event i estem molt, molt contents. Consisteix en un event per celebrar la segona fase de l'Skate Park, amb una competició, ja amb sessions, diferents best tricks amb l'skate, i per altra banda també tenim una exhibició de grafiteros, de grafitis de part de Montana, que es muntarà tot un espai dedicat al grafiti, i hi haurà durant tot el dia música en viu.
A banda dels concursos d'habilitats sobre l'skate, el festival també comptarà amb música en directe i una exhibició de grafitis a càrrec de MTN. Entremig de tot plegat hi haurà un dinar popular i durant tot el dia un urban market on es podran adquirir productes relacionats amb el món de l'skate. Un munt d'activitats que demostren que l'interès per aquest esport és viu. Orozco explica que en els últims mesos han notat una gran afluència al parc de Malatusquer.
Al veure la inauguració de la segona fase, no, sembla que crida l'atenció a força gent. Sí que ja nosaltres hem vist un increment de riders que venen a provar les instal·lacions d'aquí a Olot, i esperem que aquesta sigui una oportunitat per reunir-nos tots i disfrutar i gaudir de l'skate.
L'Olot Atac celebra una nova edició després de suspendre les últimes dues a causa de la pandèmia, i aquesta una vegada per culpa del mal temps. Dissabte, a partir de les 12 del migdia, l'skate serà el protagonista, com cada dia al capdamunt de la solfa.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1, perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.